Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, estrenem avui a Ràdio Balaguer un nou programa, un espai la intenció del qual és apropar a tota la ciutadania les diferents àrees de la paeria i sobretot la seva tasca. Volem parlar amb els seus responsables, paers i tècnics d'activitats, iniciatives i projectes que ja estan en marxa i també els que es preveuen de cara al futur. Avui dediquem aquest primer programa a l'àrea de cultura i per parlar-ne comptem amb la presència del paer responsable de cultura, l'Arnau Torrente, i també ens acompanyen diferents tècnics, en aquest cas dues tècniques, la directora de la Biblioteca Margarida de Montferrat, Núria Arbós, i la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs. Molt bon dia a tots tres i gràcies per ser aquí.
Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bones.
De seguida parlarem de les diferents activitats previstes per les properes setmanes en l'àmbit cultural aquí a la nostra ciutat, de quines es mantenen i quines no, si és que n'hi ha que no. Però abans volem parlar de com ha anat l'inici, la represa del nou curs, aquesta anomenada nova normalitat, sobretot en aquest cas pel que fa a la biblioteca, també a l'activitat del Museu de la Noguera. Abans, però, d'això sí que m'agradaria preguntar-li al paer de cultura, l'Arnau Torrente, si ha estat difícil, Arnau, gestionar l'estiu. Hi ha hagut activitats que s'han suspès, altres s'han ajornat, tot en funció de com evolucionava la pandèmia. Tot i això, ara comentaves a micròfon tancat, no?, que potser molta gent creu o pensa que no s'ha fet res i realment sí que s'han anat fent activitats, com dèiem, en funció de com ha anat evolucionant la pandèmia. Sí que algunes s'han suspès, altres s'han suspès i ara es reprendran. De seguida en parlarem, com l'hem comptat. També hi ha la festa de l'Arpia prevista, el festival Llavors. De seguida parlem de tot plegat, però abans la primera pregunta, Arnau, aquesta. Com ha anat o si ha estat difícil gestionar doncs, tota l'activitat cultural, lúdica i d'oci aquest estiu?
Bé, hi ha hagut una feina afegida, no? És el que comentaves tu ara. Diu, la gent sembla que té la sensació de que no ho ha estat fent res i al contrari. Jo potser diria que ens ha tocat fer les coses dos o fins i tot tres vegades perquè ens havíem d'anar adaptant a cada moment amb les circumstàncies del moment i per tant, això, no? Treballar amb aquesta incertesa de veure cada dia com va evolucionant tot i si ara podem posar 150 persones, si demà en podem posar només 80 i, per tant, era un reformular constant. El que sí que hem aprofitat des de l'àrea de cultura era coordinar-nos més i intentar fer un nou dibuix de com ha de funcionar aquesta àrea els propers anys. I d'aquí una de les coses que n'ha sortit és aquest pla estratègic de cultura que en breu iniciarem, és un procés que serà obert a la ciutadania i que, per tant, el que busque és que entre tots puguem dissenyar com ha de ser l'àrea de cultura, com ha de ser culturalment Balaguer els propers anys.
Quan dius que serà obert a la ciutadania, vols dir que es farà també una consulta pública prèvia, com les que es venen fent des de fa un temps aquí a la paeria, o no?
No, el que es farà seran debats i demanar a l'opinió veure quina visió té o com la ciutadania creu, la ciutadania, les associacions i tota la gent implicada com ha de ser culturalment la ciutat.
Tornant a les activitats d'estiu, Arnau, parlaves d'aquesta gestió, d'aquesta represa, d'aquesta suspensió d'algunes activitats, però de les que s'han fet, quina valoració, quin balanç en feu des de l'àrea de cultura? Esteu satisfets de la resposta del públic, per exemple, al cicle de monòlegs, al música i tapes, etcètera?
Sí, el que veiem és que la gent té moltes ganes, no? I això és el que ens fa tirar endavant, i tot i les dificultats i tot i la incertesa, ens fan encara aquest setembre i octubre amb ganes de que els projectes i que l'agenda cultural que està prevista doncs pugui tirar endavant.
Ho dius tu, hi haurà agenda cultural. Si et sembla, repassem amb tu mateix i amb les dues tècniques que ens acompanyen avui en aquest primer programa dedicat a les àrees de la paeria aquí a Ràdio Balaguer, d'aquesta cinquena edició de L'Encontats. es presentava aquest passat dimarts aquí a la ciutat de Balaguer. Aquesta cinquena edició tindrà lloc aquest proper diumenge i bé, m'agradaria doncs, que en aquest cas la Núria Arbós ens expliqués com s'encara aquesta cinquena edició. Recordem que es va haver d'ajornar el mes d'abril, si no recordo malament, era l'abril que s'havia de celebrar l'encontat, s'ha hagut de posposar fins ara, però bé, m'imagino que Núria ara amb molta il·lusió i moltes ganes per poder celebrar aquest mercat del conte infantil, no?, i juvenil.
Sí, jo crec que la paraula que ho resumeix l'has dit tu, que és il·lusió, perquè després de tot el que hem passat aquests mesos, biblioteca tancada, sense activitat cultural, o molt poca, i reducció de la major part d'activitats i de sortides per a públic familiar, jo crec que és una edició de l'Encontats que l'esperem amb il·lusió, tant jo crec els organitzadors com les famílies i el públic assistent, perquè ja hi ha ganes de cultura, ja hi ha ganes d'activitats, ja hi ha ganes de sortir al carrer, i crec que des de les institucions públiques hem de treballar perquè això sigui possible, i per això s'ha fet aquest esforç tan gran des de la Paeria per poder tirar endavant aquesta edició tan complicada de l'Encontats, tot i que s'ha hagut de reformular. Crec que manté bastant el programa inicial i, per tant, doncs, esperem que ara ens vagi bé aquesta edició, que la gent respongui, que de moment està responent, i que puguem començar a poc doncs, a tornar a gaudir d'activitats tots plegats, que jo crec que és molt necessari.
Em sembla, de fet, que ja hi ha algun contangotes que estan les places totes ja exaurides, no, Núria?
Sí, clar, el problema d'aquesta edició...
Recordem que s'ha de fer reserva prèvia per poder assistir.
Problema entre cometes, perquè per poder tenir controlat l'aforament, la capacitat de cadascun dels espais i tenir un registre dels assistents, hem de fer reserva de plaça, i això no s'havia fet mai. Llavors, ens hem trobat que en molt pocs dies hi ha hagut activitats que ja han cobert totes les places i de les que queden no tenim massa places disponibles. Per tant, si algú encara no ha fet la inscripció, recomanem que la faci el més aviat possible perquè s'estan esgotant les places que hi ha disponibles pels diferents espectacles.
Parla'ns una mica del format de l'Encontats d'aquest any i de les principals novetats d'aquesta cinquena edició.
La gràcia de l'Encontats per mi era l'espai on es realitzava. Tenia molt clar que els escenaris naturals dels contacontes amb els carrers Velluters, Franc i Escala eren impressionants. Per mi era l'escenari ideal, la plaça del Pou i tota la zona de centre històric per on es desenvolupaven les diferents activitats, era la gràcia de l'Encontats. Tot i així, evidentment, preferim reformular i canviar l'espai i poder tirar endavant una edició una miqueta amb unes certes restriccions, però que puguem desenvolupar doncs, la major part de les activitats. Llavors, per fer possible el manteniment de les distàncies de seguretat, que és el més important actualment, ho hem traslladat a la plaça Mercadal i a la plaça del Museu i els entorns del Museu, que són dos espais prou amplis per poder acollir les diferents activitats amb les garanties de que es podran respectar les distàncies de seguretat, o almenys així ho intentarem. Llavors, la major part d'espectacles per a infants de més de 4 anys es fan a la plaça Mercadal, així com la inauguració i la cloenda. A la plaça del Museu hi hem destinat tota la part de nadons, aprofitant que el museu aquest any s'hi fa una exposició una mica vinculada amb la temàtica d'Encontats, doncs ens semblava que era la manera també d'apropar la gent cap al museu, que poguessin visitar l'exposició, convidar-los a entrar al museu si fèiem activitats al voltant d'aquell espai. I el tercer espai que hem incorporat, evidentment per l'acte aquest concret, és la plaça del Pou, perquè aquest any fem un homenatge al Josep Vallverdú i s'inaugura una escultura allí precisament a la plaça del Pou en homenatge a la seva obra, amb la representació doncs, del Rovelló, que és el seu personatge quasi més emblemàtic. I per tant, doncs, aquests seran els tres principals espais, però sobretot doncs, la major part d'activitats se centrarà a la plaça Mercadal.
Pel que fa a activitats, també hi ha una novetat, que és aquesta sessió de contes per adults. És una de les novetats d'aquest any, no? També, Núria?
Sí, això neix amb la idea de que els contes no només són per a infants, sinó que també hi ha contes per a adults, i ens semblava que ja feia temps que ho pensàvem, ho havíem volgut fer altres edicions i al final no ho havíem aconseguit, i aquest any ens va semblar que pot ser el moment de començar a incorporar sessions de contes per a adults perquè el públic adult vegi que també hi ha espectacles d'aquest format per a ells, i per tant, doncs, si això ens funciona ja serà doncs, un apartat més de l'Encontats i probablement el dia abans o dies previs a la celebració d'aquesta gran jornada familiar que es fa sempre en diumenge, ho destinarem a fer algun tipus d'espectacle d'aquest format per adults, que creiem que pot tenir també molt bona acollida i doncs, així esperem que funcioni també.
Què li semblen al Paer de Cultura aquests canvis a Arnau? I bé, m'imagino que és satisfet finalment de poder celebrar l'Encontats, no?
Sí, i tant. Bé, ho havíem parlat molts cops amb la Núria i amb tot l'equip de la biblioteca, que el que buscàvem per aquest Encontats, per aquesta cinquena edició, era que la festa creixés, no? Que no es reduís només a ser un mercat destinat al conte infantil, només destinat al públic familiar, sinó que tota la ciutat pogués gaudir d'aquesta jornada, i per tant vam creure que la millor manera era donar-hi aquesta volta i donar cabuda als contes per adults, que n'hi ha molts i de molt bons, amb escriptors d'aquí, i que per tant creiem que pot tindre molta continuïtat. A més, amb això, si em permet la llicència a la Núria, també he notat que aquest any, també amb la línia, i després ho parlarem quan parlem de l'Arpia, de professionalitzar aquestes festes culturals de la ciutat, també hi havia plantejat un curs per a il·lustradors professionals, que també anava vinculat amb aquest Encontats. Finalment, per com ha esdevingut tot el tema del Covid, per com anàvem veient que anava l'evolució del principi de curs, hem preferit ajornar-ho per l'abril, i per tant, bé, aquest Encontats que es professionalitza i que s'amplia a totes les edats.
La padrina de l'Encontats d'enguany és la Pilarín Bellesa.
Sí, sí, sí. Per tant, un altre patum del panorama dels contes infantils que tindrem la sort de gaudir-ne aquest diumenge, junt amb el Josep Vallverdú.
Abans parlava la Núria de la cita prèvia, de la reserva prèvia, doncs, per poder assistir als diferents contacontes. D'alguna manera ho apuntava, però no està de més, doncs, que ho anem repetint, que totes les diferents activitats, doncs, es faran amb totes, prenent totes les mesures de seguretat i protecció pels propis tècnics i pel propi públic infantil i adult que pugui assistir als diferents espectacles. No? És una cosa òbvia, no? Però m'imagino que no està de més de repetir-ho, no?
Sí, i tant. Bé, ens hem cansat tots plegats de dir-ho, tota la gent vinculada al món cultural, que la cultura assegura, i per tant aquest no ha de ser cap impediment per poder tirar endavant actes com l'Encontats, com el Festival Llavors de la setmana següent, com l'Arpia o com tots aquells actes que hi haurà durant l'any, esperem.
Ara parlem de seguida del Festival Llavors. No sé si la Núria abans, Núria, vols afegir alguna cosa respecte a l'Encontats?
Jo només vull animar la gent a que vinguin a passejar el diumenge per la plaça del museu a gaudir de l'entorn de conte que tindrem aquest cap de setmana i que no els faci por sortir, perquè evidentment com a institució pública que som treballem perquè totes les mesures de seguretat es compleixin i així esperem que sigui, que també és part de tots ho hem de fer i per tant el públic el primer. I doncs això, que aquest sigui el tret de sortida a un seguit d'activitats, que hi hagi continuïtat, que no hàgim de tornar a fer una aturada com la d'aquests mesos, perquè jo crec que és molt necessària la cultura en tots els àmbits, en l'infantil, en l'adult, en tot el tipus de públics, i que en tot el que estigui a la nostra mà intentarem treballar perquè això sigui possible.
Abans de parlar del festival, llavors, i aprofitant que ets aquí, Núria, preguntar-te també com ha anat aquest inici d'activitat, aquesta represa de l'activitat a la Biblioteca Municipal de Balaguer. S'ha fet aquest inici, s'ha iniciat l'activitat amb una reestructuració de serveis i també doncs, tot plegat adaptant-ho a la normativa i a les mesures establertes en matèria de seguretat i higiene. No? Com ha anat aquest inici, aquesta setmana, aquest passat dilluns, de l'activitat a la biblioteca, i si vols destacar doncs, el protocol més bàsic que ha de seguir una persona, un usuari de la biblioteca que vulgui venir, per exemple, a buscar un llibre o una revista, etc.
Bé, dilluns vam obrir amb molts nervis i molta il·lusió, quasi que semblava com el primer dia d'escola. La biblioteca era després de 6 mesos tancats. Realment creiem que era molt necessari poder tornar a obrir al públic oferint els mateixos serveis, respectant totes les mesures de seguretat, de distància, de mascareta, de rentat de mans, això és evident, però que la gent pogués venir a tocar llibres, perquè és el que ens demanaven. Està sent un inici complicat, costa molt que els usuaris tornin a venir, esperem que a mesura que vagi passant els dies i vagin veient que tot està controlat i que no hi ha cap mena de problema, doncs tornem a recuperar una miqueta els hàbits que puguem recuperar dels nostres usuaris. I llavors, en principi, com a coses així més a destacar que hagin canviat, és que tenim algunes seccions amb moltes limitacions, com són la secció de revistes i la infantil, on només està disponible el fons per préstec, no hi ha la possibilitat de lectura a sala, però la resta de biblioteques sí, que hi ha cadires perquè la gent pugui venir a llegir, pugui venir a estudiar una estona, pugui venir a consultar algun llibre. Llavors anirem prenent mesures si considerem que hi ha algun canvi o que alguna de les coses que havíem previst no estan ben pensades per tal com en respon l'usuari. Però d'entrada tothom pot venir, pot utilitzar els ordinadors, poden venir a buscar DVDs, CDs, pel·lícules, llibres, el que vulguin, i sense haver de demanar cita prèvia, que això és el que potser fins ara limitava una miqueta. Estem oberts al públic amb horari de 10 a 2 quarts de 2 al migdia i a la tarda de 2 quarts de 4 a les 8, i per tant esperant que vinguin i que puguin tornar a gaudir de tot el que és la biblioteca, perquè tenim els prestatges molt plens, perquè necessitem ja que la gent vinguin i que treguin llibres, perquè es nota que no hi ha el moviment que hi havia i esperem poder tornar-lo a recuperar el més aviat possible.
Esperem que sí, que sigui així a poc vagi tornant a aquesta normalitat, nova normalitat ara, però la normalitat d'abans. Esperem doncs, que ben aviat doncs, puguem tornar a gaudir. Parlem ara del Festival Llavors, Arnau. Els dies 25 i 26 de setembre es farà aquí a la ciutat, concretament al monestir de Santa Maria de les Franqueses, el Festival Llavors. Recordem una mica què és aquest festival, quin és el seu objectiu i què cal fer per poder-hi anar, per assistir-hi.
Sí, el Festival Llavors és un festival pluridisciplinar on hi podrem veure dansa, hi podrem veure música, hi podrem veure circ, una exposició de fotografia també, hi podrem veure teatre, una presentació d'un llibre. Per tant, aquesta idea de tindre un festival on es puguin aglutinar les principals arts i que a part tenim la sort de poder-lo fer amb un paratge increïble com és el monestir de Santa Maria de les Franqueses. Per tant, jo crec que és un pack increïble i una bona manera de tornar a agafar aquesta dinàmica d'anar a espectacles culturals.
Vols destacar-ne alguna de les actuacions que hi haurà? I també et preguntava això, què cal fer per assistir? Cal també fer reserva prèvia?
Sí, ja fa uns dies van sortir les entrades a la venda. Tenim les entrades del divendres, que hi ha l'actuació musical del Pau Vallvé, que presenta disc, i una actuació de dansa de la Íria Llena. Després tenim el dissabte, que bé, hi ha un conjunt d'activitats. Ara segurament me'n deixaria alguna, destacaria el concert de Mishima, el cabaret Delicatessen, torna a actuar la Íria Llena per a aquella gent que no l'haurà pogut veure el divendres, l'Aimar Pérez Galí, l'exposició fotogràfica de la Marta García Cardellac. Bé, que la gent ho consulti a la pàgina web, a la pàgina llavors.balaguer.cat, veurà tot el programa sencer, i el que han de fer és això, és posar-se allí a l'apartat d'entrades i treure entrades, i a més jo afegiria que no vadin perquè algunes ja en queden molt poquetes.
La intenció és això, deies, eh? Que aquest festival tingui continuïtat, Arnau.
Sí, és un festival que va néixer una mica de rebot, fruit de totes aquelles actuacions que havien anat caient. Teníem el concert de Mishima, que estava programat per l'abril al teatre, que ens va caure, l'actuació de circ i teatre que estava prevista ja a les Franqueses pel juny, que també va caure, i després ens havia sortit la possibilitat de fer aquest concert amb el Pau Vallvé, i al final vam decidir que la millor manera per donar una nova embranzida a la ciutat era concentrar-ho tot en un festival i fer-ho a Santa Maria de les Franqueses, que jo crec que és un espai que hem de reivindicar com aquesta sala petita que no tenim a la ciutat, no?
Molt bé, parlem ara del Museu de la Noguera. Ens acompanya, ho dèiem també al principi del programa, la directora d'aquest equipament del Museu de la Noguera, la Carme Alòs. Amb la Carme volem parlar avui d'exposicions doncs, que properament tindran lloc, m'imagino, es podran veure al museu, però abans també demanar-te, Carme, com ha anat aquesta represa de l'activitat aquest mes de setembre. El passat dilluns va començar el nou curs escolar. No sé si també doncs, amb alguna nova activitat al museu i quin balanç fas de les visites que hagueu pogut tenir aquest estiu, Carme.
Bé, de fet, ha estat tot estrany com a tot arreu. Eh? Nosaltres també hem tingut alteracions de la programació d'exposicions, coses que havia programades que han caigut, vam haver d'improvisar. He de dir que amb molt èxit, jo, l'exposició que hem tingut d'ossos aquest estiu ha sigut un èxit. Hi ha hagut com un canvi en el públic que ens visitava. Era molt difícil poder captivar les famílies i ara ens estem trobant que tenim un públic incorporat que són les famílies amb nens, on, per exemple, l'exposició d'ossos, que era de paleoantropologia medieval, no?, i que sembla que ha de ser una cosa molt feixuga, pues va tindre un gran èxit. Jo suposo que la que tenim ara, que va vinculada, com ha explicat la Núria en contats, passarà alguna cosa similar, ja que parla del món dels contes infantils, però molt vinculat a una època molt concreta. Per tant, penso que també el públic adult, sobretot les persones grans, s'hi poden sentir molt identificades, perquè són els contes que van circular durant la Guerra Civil i el franquisme, i que segur que molta gent en tindrà records. I l'exposició desgrana, no?, tot el que és el món del conte infantil i com s'utilitza per a, de vegades, amb diferents ideologies, i és utilitzat pel poder per a poder educar, entre cometes, als infants en una època o en una altra. També ens ensenya, no?, que és una cosa molt interessant dels contes, com s'utilitzen il·lustradors de molt renom i gent molt bona, normalment, per il·lustrar aquests contes. Tot això ho podrem veure a l'exposició que hi ha ara al museu, i que suposem que també, ja et dic, la vam obrir la setmana passada. No estem fent inauguracions, és una altra de les coses, no?, que ens ha portat de canvi la Covid-19, però està ja oberta, està oberta al públic, i pensem que, bueno, que pot estar molt bé, que pot ser molt interessant.
De seguida parlarem de futures noves exposicions, Carme, però abans parlaves d'aquest públic nou, entre cometes, públic familiar. Al respecte, aquest estiu també s'han posat en marxa dues activitats de turisme familiar. M'agradaria saber, doncs, com estan funcionant, com han funcionat i com estan funcionant, perquè m'imagino que encara estan en marxa, no?
Sí, no, això està en marxa ja durant, esperem que durant molt temps. A veure, el fet és que a nivell turístic hi ha hagut una caiguda molt important de visitants, no només a Balaguer, això ha passat a tot arreu, i per tant hi ha hagut una davallada, però novament apareix el públic local familiar, que és qui ha estat utilitzant, no?, aquestes activitats i aquests serveis, i que, bueno, la gent està molt, molt contenta i satisfeta de poder anar amb els nens a fer recorreguts pel patrimoni de Balaguer. Jo ho valorem molt positivament, però esperem, bueno, que de cara als propers mesos la cosa creixi encara més, i sobretot en el moment que comencem a rebre una altra vegada al públic turista, que la ciutat de Balaguer estava molt en alça i, malauradament, doncs, i com a tot arreu, ha tingut una davallada importantíssima aquest estiu.
De cara al futur, quines activitats, exposicions teniu previstes al Museu Carme de cara a les properes setmanes o mesos?
Bé, doncs, de cara a Festa Major inaugurem una exposició dedicada a una figura molt desconeguda de Balaguer i que pensem que cal reivindicar, que és la figura de Josep Carné Ribalta, conegut com a escriptor, però que valorem també molt tota la feina que va fer en època de la dictadura de Primo de Rivera, com a mà dreta del president Francesc Macià, com a redactor de la Constitució de l'Havana, que es va fer Cuba. O sigui, és una vida apassionant, absolutament desconeguda pels balaguerins, o molt poc coneguda, a part de la seva producció literària, que és ingent, això ens ho sabia dir millor la Núria. Crec que a la biblioteca tenim moltíssimes de les seves obres, i que, per tant, estan disponibles si la gent s'anima a llegir aquest autor balaguerí de tombant de segle, i que, a més, com a particularitat, va estar a Hollywood fent guions de pel·lícules, que també, no?, és una cosa molt desconeguda i prou curiosa com per conèixer com funcionava el Hollywood dels anys 30. Per tant, un personatge a descobrir, que estem ara acabant de treballar i perfilar per inaugurar, doncs, segurament el dia del pregó de la Festa Major.
Molt bé, de seguida continuem parlant amb tu, Carme, però pel que fa a la Festa Major, Arnau, alguna novetat o alguna cosa que ens pugueu avançar pel que fa a les festes del Sant Crist d'enguany, a nivell cultural o no?
Bueno, a nivell cultural és el que comentava la Carme,
aquesta exposició,
que a més ja avanço també que anirà vinculada amb un llibre inèdit de Carné Ribalta, un llibre on intervé el seu fill George Carné, i això vinculat amb el fet de l'obertura del Castell Formós, esperem. La Carme potser podrà detallar...
Ara li volíem preguntar per les obres al Castell Formós.
Podrà detallar més. Jo crec que aquests són els dos principals punts de l'àmbit cultural que ens esperen per la Festa Major.
Per les festes del Sant Crist d'aquest 2020. Carme, ho deia l'Arnau, apuntava el fet de l'obertura al públic del Castell Formós. En aquest sentit, demanar-te, preguntar-te com estan anant aquests treballs consistents en la instal·lació d'una coberta en una de les sales i també la museïtzació de l'espai amb plafons informatiu. M'imagino que està ja acabant-se tot plegat, no?
Sí, pràcticament està finalitzat. De fet, el dia 30 s'ha de certificar tota l'obra. El que passa és que ens hem reservat un mes més, tot el mes d'octubre, per fer l'adequació dels espais. Vull dir, ha hagut molta maquinària pesant treballant a dins del castell i, per tant, ha quedat tot doncs, molt damunt d'avall, i el que hem de fer ara serà acabar d'arreglar els accessos, d'arreglar-ho tot per obrir el públic, que, com deia l'Arnau, doncs tenim previst que serà per festa major. No està definit encara si serà el dissabte, el diumenge, el dilluns, però obrirem al públic per festa major. Potser no és el moment més ideal de cara a climatologia d'obrir un equipament cultural a l'aire lliure, però bé, com que també el clima està tan canviant tant, segurament el novembre farà molt bo i podrem gaudir d'aquest nou espai recuperat per a la ciutadania i amb la voluntat de que la gent de Balaguer, o sigui, no només el turista que ve a visitar Balaguer, sinó que la gent de Balaguer pugui gaudir d'aquest nou espai amb unes vistes espectaculars sobre el Prepirineu i tota la Plana d'Urgell, i que sigui un espai més on anar a passejar, on anar a berenar, on puguem fer actes institucionals de tot tipus.
Imagino que tot plegat també ha de donar un nou impuls aquí a la ciutat, tant a nivell turístic com cultural, no, Carme? Aquesta obertura al públic també n'havíem parlat moltíssimes vegades amb tu, era força esperada, si més no, per part del museu, no? Que un dia doncs, finalment es pogués obrir al públic el Castell Formós.
Home, ara portàvem 11 anys tancats, ens ha costat molt. He de dir també que durant aquests 11 anys no hem estat parats, ni molt menys. El castell s'ha estat excavant d'any en any, i tenim moltíssima informació, que és la que es veurà nova, que és la que es veurà reflectida en els plafons, que a més cada plafó, hi ha una explicació molt breu, però porta un codi QR que trasllada una pàgina amb imatges, amb l'explicació ampliada, arqueològica, documental. És a dir, tot el que s'ha anat treballant durant aquests anys del castell, que ens ha portat moltíssimes dades noves i molt interessants. Hem descobert, per exemple, que després del setge de Ferran d'Antequera de 1413, quan en teoria el castell va ser abandonat del tot, doncs resulta que no, que a 1418 el rei Alfons el Magnànim ve amb la seva dona i el seu primogènit a passar el Nadal a Balaguer. Com a dada anecdòtica, eh? O que el rei Joan II a finals de, bueno, a segona meitat del 15 també s'estableix amb la seva cort a Balaguer. Per tant, el castell continua funcionant i Balaguer fins al final de l'edat mitjana continua tenint un pes que perdrà després i que sembla que ens costa de recuperar, no? I que esperem, bueno, a poc a poc, o almenys des de l'àrea de cultura, recuperar-lo a nivell cultural en l'entorn del país i en l'entorn català.
Carme, i pel que fa al projecte, al jaciment del Pla d'Almatà, com està en aquests moments?
Al Pla d'Almatà estem amb un projecte quadriennal de recerca amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Està en marxa, estem excavant. Aquest any s'ha tornat a fer un segon any d'intervenció arqueològica, tant al cimentiri, la Macbara, com al forn de Terrisser. Malauradament ens vam veure afectats per la Covid-19, vam haver de parar abans d'hora, però es va treballar. I ara estem ja doncs, amb tema de feina de laboratori, d'inventari, d'analítiques. I esperem que d'aquí a un parell d'anys puguem donar també dades molt curioses i molt divertides sobre la Balaguer andalusina i sobretot sobre els balaguerins d'aquella època, perquè en aquests morts els hi estem fent de tot, pobres. Anàlisis d'ADN, isòtops estables, carboni 14, coses que fa 20 anys eren inimaginables i ara les podem saber a través de l'anàlisi dels ossos.
Doncs molt bé, no sé si voleu afegir res més, si no, doncs avui ho deixaríem aquí. És veritat, hem de parlar, m'ho està assenyalant ara la Carme, els oients no ho veuen, però sí que a través del vidre m'està recordant que no hem parlat de l'Arpia i certament n'hem de parlar. Carme, Núria, Arnau, com es preveu, com es presenta aquesta nova edició de la Festa de l'Arpia, que tindrà lloc a principis d'octubre, eh?
Sí, és una arpia una mica estranya, no? Perquè tots imaginem aquella arpia que feia que la plaça del Mercadal estés plena de gent, que els carrers hi hagués un batibull molt gran. Aquest any, per tema de les mesures restrictives a causa del Covid, no podrà ser possible, però sí que no hem volgut renunciar a que l'arpia aquest any 2020 també es pogués celebrar, no? Per tant, hem fet una edició especial, ho hem anomenat així, perquè aquest any precisament queia el 10è aniversari, hi havia tota una programació extra, no? Una programació on hi havia moltes novetats. Ens hem volgut guardar aquesta carta per l'any que ve i, per tant, aquest 2020 fem aquesta edició especial on...
Quin serà el format aquest any, Arnau?
Bé, potser ho explicarà més detalladament la Carme, que el pes de l'arpia d'aquest any el portarà les segones jornades o la segona jornada rei Pere III, o per el cerimoniós.
Per el cerimoniós, que si no mos matxaquen, si diem el tercer, entrem en uns conflictes terribles amb València i Aragó. No, el rei per el cerimoniós. Bé, se farà, sobretot, està centrat en la jornada, a més, enguany. Ens sap molt greu haver de fer aquesta edició reduïda perquè és el 600 aniversari de la mort de la comtessa Margarida de Montferrat. Fixeu-vos que a Balaguer li tenim dedicada una biblioteca, una fundació, vull dir, per tant, és un personatge que va ser molt potent i molt important i clar, hem hagut de reduir, però ens semblava que sent enguany el 600 aniversari de la mort s'havia de commemorar. Per tant, la jornada la dedicarem al matí a parlar de la dona a l'edat mitjana i llavors ja ens venen tres grans dones investigadores del nostre país, que són la Virgínia Costafreda i la Dolors Bramont, a parlar-nos del que significava ser dona a l'edat mitjana. I a la tarda canviem de format i intentem fer una cosa més àgil, més fresca. La jornada que al matí es feia a la paeria es trasllada a la plaça del Pou i allí a peu dret tindrem a tres joves investigadors que enguany també ens semblava que havíem de parlar de malalties i de medicina. I, per tant, aquests tres joves investigadors ens parlaran d'enmalaltir i guarir a l'edat mitjana i al Renaixement. Ells són la Clara Jauregui, el Frederic Aparici i el Raül Villagrassa. Els tres estan fent recerca sobre aquests temes i ens semblava molt interessant. Per tant, serà la plaça del Pou, amb servei de bar, amb un format molt més àgil, molt més lleuger, amb conferències més petites, on el públic també podrà intervenir. A l'acabar tot això, llavors sí que ens traslladarem, qui vulgui, a la plaça del Mercadal, on hi haurà un espai de tavernes, com cada any, on hi haurà també un mini mercat i unes actuacions, i ballarà l'arpia. Això sí, tant a les jornades com per estar a la nit, al vespre a la plaça, s'ha de fer reserva. Estem al desembre, un s'ha d'inscriure trucant o apuntant-se a l'oficina de turisme al museu al telèfon nostre, que és el 973-44-51-94.
Doncs molt bé, ara sí que he dit això. Si no voleu afegir res més, posem el punt i final. Gràcies, Carme, per haver-me fet aquest incís, perquè la veritat és que em deixava de parlar de l'arpia i n'havíem de parlar, si més no, doncs, a apuntar el format de la festa d'enguany i també, doncs, com apuntava la Carme ara, recordar doncs, que cal fer reserva prèvia per assistir a les jornades i als diferents esdeveniments. Gràcies a la Carme Loss, a la Núria Arbós, directora del Museu de la Noguera i de la Biblioteca Margarida de Montferrat, respectivament, i també al Paer de Cultura de la Paeria de Balaguer, l'Arnau Torrente, per haver volgut participar en aquest primer programa, com dèiem, un espai que a partir d'ara doncs, s'emetrà a Ràdio Balaguer, habitualment mensualment, cada mes, per parlar de les diferents àrees de la paeria. Gràcies a tots tres i fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i esperem que ens puguem retrobar ben aviat, senyal que l'activitat cultural doncs, està molt activa.
Esperem que així sigui, Arnau, i gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Portes obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.